Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Ministeri d'Agricultura investiga si el brot de pesta porcina africana ha sortit d'un laboratori. El virus que s'ha detectat a Cerdanyola no pertany al mateix grup genètic que el que circula per Europa. Jordi Fortià.
El conseller Òscar Ordeig assegura que l'informe conegut avui del Centre de Recerca Europeu de Referència no és concloent i demana calma i que no es treguin conclusions precipitades.
Prudència i calma. Avui tenim més informació que ahir, però en tenim menys que demà. I, per tant, aquest informe no és concloent. És evident que no descarta diferents opcions, però... deixem treballar els científics, si us plau, deixem treballar els tècnics i, evidentment, cada novetat que hi hagi, com és sabut per tots vostès, la tindran al minut, sense filtres i sense embuts.
Des d'avui fins al 14 de desembre està prohibit accedir a parcs naturals, zones boscoses i camins forestals dels 91 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana.
El govern amplia així la restricció que fins ara es limitava a Collserola per evitar que es propagui la malaltia fora de la zona zero.
Salvador Illa defensa aferrissadament la gestió que el govern i ell mateix han fet de la crisi de la pesta porcina.
Davant les crítiques de grups de l'oposició durant la sessió de control al Parlament a la que s'ha sotmès unes hores després de tornar del seu viatge a Mèxic, i ja ha demanat unitat per afrontar aquesta crisi.
Hem pres les mesures que havien de prendre. He estat fent un seguiment d'aquesta crisi des de Mèxic. M'he reunit amb el secretari d'Agricultura, que hi va venir el ministre, i de Desenvolupament Rural per fer una gestió a favor del sector. S'estan fent les coses tan bé com se saben i com es poden fer en aquestes circumstàncies. I m'agradaria que poguéssim anar units. Entenc que facin crítica política, entenc perfectament que la facin, però amb aquest tema em sembla que s'obre.
Primeres retencions de l'operació sortida amb 14 quilòmetres de cua a la C-16. Trànsit preveu que 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana durant aquest cap de setmana al llarg de la Puríssima.
Els Mossos d'Esquadra faran un miler de controls. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
S'hi ajunten diferents esdeveniments. A part de la sortida nord per anar a les zones d'activitat al nord, que serien zones d'esquí o de muntanya, també hi ha la sortida per anar a la Fira del Mercat Medieval de Vic i a la Fira d'Espinelves de l'Avet. Per tant, aquesta carretera C-17, demà al dematí ja anunciem que presentarà problemes. Tothom, molta atenció en aquestes dues vies, tant C-16 com C-17, especialment C-17, que condueixi amb prudència i amb responsabilitat.
En cultura, engega una nova edició del Manga Barcelona.
El recinte de Gran Via acull des d'avui i fins dilluns, un cop més, la cita anual més important d'Espanya dedicada a la cultura japonesa. Edició número 31, que torna amb noves estrenes i més convidats que mai.
Mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
El recinte firal de Gran Via s'ha omplert un any més de personatges tan mítics com Doraemon o Shin-chan. Això sí, convivint amb noves estrelles animades com la Rumi, una de les protagonistes de la pel·lícula viral K-pop Demon Hunters.
I en esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, visita la pista de l'Estrella Roja de Belgrat, un dels equips més en forma d'Europa.
L'equip serbi encadena 7 victòries consecutives a casa i amenaça un Barça que segueix adaptant-se a la idea de Xavi Pascual. I el Baxi Manresa rep el no congós l'Hamburg en l'última jornada de la primera volta de l'Eurocup. I en futbol, el Barça defensa demà el lideratge de primera al camp del Betis. Fermín López ja recuperat, entra en la convocatòria i el club també ha fet oficial la renovació d'Eric García fins l'any 2031.
Notícies en xarxa. Adira. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció aquest cap de setmana llarg. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps que avui s'ha anat suavitzant una miqueta, però encara l'ambient ha estat fredot, sobretot al Pirineu i a les comarques centrals, amb alguns núvols que en aquesta zona més interior no s'han acabat d'aixecar del tot. Tampoc està minvant el vent en algunes comarques de Tarragona, bàsicament, amb un mestral molt tossut les últimes hores. De fet, aquest vent de nord-oest continuarà bufant aquesta nit i gran part del dissabte. Bàsicament, on més ho farà serà a les comarques del Camp de Tarragona, arribant fins a les Garrigues, l'Urgell, l'Anoia, l'Alt Penedès o el Garraf, un vent que mantindrà l'ambient fred, bàsicament per sensació, i de fet aquesta nit tornarem a tenir moltes gelades a les comarques interiors, amb núvols escassos, alguns de prims i prou, i una altra vegada se'n formaran d'altres de més baixos a la Catalunya central. Sí que podem dir que la tarda del dissabte acabarà sent molt més suau que avui, sobretot a la costa i les comarques de Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció en aquesta operació sortida. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, efectivament, encara amb diferents punts amb aturades, sense ser una sortida avui molt, molt complicada. Evidentment, hi ha trams i punts que van aturats. En el cas, per exemple, de la C58 per incidències. D'una banda, a Cerdanyola del Vallès, on hi ha hagut un accident en sentit Terrassa, hi ha cues des de Montcada fins a aquest punt, de fet, també de Montcada fins a Barcelona, d'entrada, i més amunt el tram de Sant Quirze sí que va millorant. En aquesta tarda s'ha incendiat un camió, però ja s'ha pogut finalment retirar. On també hi ha aturades, en aquest cas en un tram afectat per obres, és de l'autovia 2, uns 4 a 5 quilòmetres a l'altura de Jorba, en sentit Lleida. A la C-17, a l'Ametlla del Vallès, per un accident en sentit sud, però també entre Granollers, Canovelles, aquest tram, en sentit contrari, en sentit Vic, ja més amunt, a l'altura de Ripoll, també la C-17 aturada en uns 3-4 quilòmetres, sentit nord, i la C-16 molt aturada, de fet, des de pràcticament Olvan, Cal Rosal, fins a la zona de la Nou de Berguedà, tot plegat en sentit nord, en direcció al túnel del Cantó. És tot de moment, bona tarda.
La tradició diu que menjar els 12 grams de raïm porta sort, però per a moltes persones, tenir sort és arribar a final de mes, poder llogar un pis o sortir de la situació irregular per construir un futur. Fem que tenir una vida digna deixi de ser qüestió de sort. Dona a caritascatalunya.cat o al Visum 38031. Mentre hi hagi persones, hi ha esperança.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Ministeri d'Agricultura investiga si el brot de pesta porcina africana ha sortit d'un laboratori. El virus que s'ha detectat a Cerdanyola no pertany al mateix grup genètic que el que circula per Europa.
Per la seva banda, el conseller Òscar Ordeig assegura que l'informe conegut avui del Centre de Recerca Europeu de Referència no és concloent i demana calma i que no es treguin conclusions precipitades. Amb tot, però, també ha avançat que el govern ha demanat als Mossos d'Esquadra que investiguin aquesta hipòtesi i, d'altra banda, també s'ha obert un expedient informatiu per determinar si efectivament el brot de pesta porcina africana ha sortit d'un laboratori. En paral·lel, la Direcció General de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal ha demanat al Saprona de la Guàrdia Civil que també obri una investigació.
Tot plegat després, com dèiem, que l'informe del Centre d'Investigació en Sanitat Animal de la Unió Europea hagi comunicat els resultats de la seqüenciació del genoma del virus que no coincideix amb el que circula ara mateix per Europa. Mar Dalmau.
El govern no descarta ni confirma l'informe. És el que ha dit Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura i Ramaderia, que ha assegurat que l'informe no és concloent, que de moment no descarten cap opció i que no es treguin conclusions precipitades.
Prudència i calma. Avui tenim més informació que ahir, però en tenim menys que demà. I, per tant, aquest informe no és concloent. És evident que no descarta diferents opcions, però deixem treballar els científics, si us plau, deixem treballar els tècnics i, evidentment, cada novetat que hi hagi, com és sabut per tots vostès, la tindran al minut, sense filtres i sense embuts.
Ordeig assegura que seran absolutament transparents a l'hora d'informar sobre tots els aspectes de la crisi porcina. Davant del cap de setmana llarg que comença, el conseller ha volgut recordar que es manté la prohibició d'anar al medi natural en les zones que estan restringides, ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania i espera que els Mossos d'Esquadra no hagin d'aixecar cap acte de sanció.
Això, primera compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, pel brot de pesta porcina al Parlament. Illa ha defensat haver mantingut la seva agenda política a Mèxic davant les crítiques de tota l'oposició. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sessió de control al govern poc habitual avui divendres. La raó al viatge del president de la Generalitat a Mèxic durant la setmana i justament aquest viatge ha centrat bona part de les preguntes de l'oposició a Illa. Junts, Esquerra i la CUP han retret al president català que no hagués anul·lat la seva agenda enmig de la crisi de la pesta porcina a Catalunya. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, i la resposta del president català.
Un president amb una crisi de primera magnitud ha de suspendre l'agenda i comandar-la, aquesta crisi. No es pot justificar el que és injustificable. Vostè s'ha equivocat i hauria de demanar disculpes.
Una cosa és gestionar i l'altra liderar políticament. I liderar és ser a primera línia, al costat de la ciutadania. El que es demana un president en els moments difícils és ser-hi presencialment. I vostè, una vegada més, no hi era.
Hem pres les mesures que s'havien de prendre. He estat fent un seguiment d'aquesta crisi des de Mèxic. M'he reunit amb el secretari d'Agricultura, equivalent al ministre, i de Desenvolupament Rural per fer una gestió a favor del sector. S'estan fent les coses tan bé com se saben. I com es poden fer en aquestes circumstàncies. I m'agradaria que poguéssim anar units. Entenc que facin crítica política, entenc perfectament que la facin, però amb aquest tema em sembla que sobra.
El president de la Generalitat ha assegurat que el seu govern ha afrontat la crisi de la pesta porcina amb determinació i transparència i ha afegit que s'ha actuat per ajudar el sector.
I a aquesta hora també el conseller Ordeig està reunit a Palau amb els ramaders afectats per les restriccions. Seguint aquesta reunió hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
Molt bona tarda. Continua en marxa al Palau de la Generalitat la reunió d'urgència convocada per abordar la situació de pesta porcina africana a Catalunya. Encara no n'ha transcendit cap detall ni sobre les mesures que es podrien reforçar ni sobre les demandes que trasllada l'Associació de Ramaders, qui ha convocat aquesta reunió urgent i qui participa a la trobada amb el seu cap sectorial de porcí, Jordi Siscard. La reunió coincideix amb l'entrada en vigor avui de noves restriccions a la zona infectada de baix risc que inclouen la prohibició d'accés a persones i animals domèstics al medi natural fins a el 14 de desembre, tot plegat en un moment de màxima pressió per al sector porcí i amb el mercat inquiet després que l'Associació de Ramaders també hagi denunciat la presència d'oli fantasma procedent de Tunísia i hagi mantingut contactes aquest matí amb el ministre d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Doncs moltíssimes gràcies. Tot plegat avui, com dèiem, que hem sabut també que des d'avui fins al 14 de desembre està prohibit accedir a parcs naturals, zones boscoses i camins forestals dels 91 municipis afectats pel brot de pesta porcina.
El govern amplia així la restricció que fins ara es limitava a Collserola per evitar que es propagui la malaltia fora de la zona zero.
Carina Bellbé.
Hi haurà 700 agents informadors per evitar el pas a punts fixes i dinàmics i es podrà sancionar els incomplidors. Ara bé, hi ha excepcions. Es podrà accedir a restaurants, instal·lacions esportives o hípiques que estiguin a les zones boscoses d'aquest radi de 20 quilòmetres de risc de propagació de la malaltia. Una altra novetat és que s'habilitaran punts de desinfecció de sabates i rodes de vehicles amb estores empapables o motxilles desinfectants, encara que no serà obligatori fer-ho. A partir del 15 de desembre, la prohibició es restringirà a activitats organitzades que impliquin grans grups al medi natural, com ara curses de muntanya, i es limitarà a la zona de baix risc d'infecció, que és la que integra els 74 municipis del radi de 6 a 20 quilòmetres del brot. Amb tot plegat, el missatge que vol llançar el govern és la importància de minimitzar el trànsit de persones al medi natural de la zona zero de pesta porcina africana. En total hi ha un miler d'efectius a la zona entre policia, militars, agents rurals o ADFs. A tots els 91 municipis queda prohibit també la caça i l'activitat forestal.
I pel que fa a Collserola, els responsables del parc han decidit incrementar la presència també d'informadors en els principals accessos, coincidint amb aquest cap de setmana llarg per molta gent.
L'aparició del virus no només ha trastocat la vida i els hàbits de la zona, sinó que ha posat a prova la convivència entre natura, fauna salvatge i humans, perquè dins hi viuen 16.000 persones i al voltant unes 190.000. En declaracions a la xarxa, Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc, assegura que els missatges de sensibilització, el reforç de la cartelleria i la presència policial han reduït i molt el nombre d'usuaris a Collserola, sobretot al llarg d'aquesta setmana. Tot i això, durant aquests tres dies es reforçarà la vigilància i també les parelles d'informadors, potenciant més la pedagogia que la sanció.
Es reforçarà, sobretot, jo crec, guàrdies urbanes, també Mossos i també alguns informadors per part nostra. Hi haurà parelles d'informadors en alguns punts claus, com pot ser el Baixador de Vallvidrera o el Pantà, que són llocs en què hi ha molta afluència. Podem determinar 6 o 7 punts que són els principals, carretera de les Aigües, plaça Mirelles, Plugues, etc. I, per tant, serà aquí on reforçarem, sobretot, la presència també, bàsicament per informar.
Collserola ara mateix és zona d'infecció i, per tant, agents rurals i Mossos podrien multar si qui salta la restricció. Amb tot, el gerent del Consorci del Parc apel·la a la responsabilitat de tothom.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Cridar a la responsabilitat que arriba, com dèiem, a les portes de tres dies de festa per molta gent i on el Servei Català de Trànsit també alertarà amb rètols que està prohibit accedir al parc.
Ja s'estan produint les primeres retencions de l'operació sortida amb 14 quilòmetres de cua a la C-16. Trànsit preveu que 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana durant aquest cap de setmana llarg de la Puríssima. Els Mossos d'Esquadra faran un miler de controls.
Esther Minguell.
El dispositiu especial de trànsit, pel que és el primer cap de setmana llarg després de l'estiu, posa especial atenció a la mobilitat cap a les destinacions de muntanya i les fires de Nadal previstes a la Catalunya interior. La P7, l'A2, les carreteres d'accés a la Vall d'Aran i la C-16 són les que preveuen tenir més congestió i preocupa sobretot la C-17, ho explica el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
S'hi ajunten diferents esdeveniments. A part de la sortida nord per anar a les zones d'activitat al nord, que serien zones d'esquí o de muntanya, també hi ha la sortida sortida per anar a la fira del Mercat Medieval de Vic i a la fira d'Espinelves de l'Avet. Per tant, aquesta carretera C-17 demà al dematí ja anunciem que presentarà problemes. Tothom, molta atenció en aquestes dues vies, tant C-16 com C-17, especialment C-17, que condueixi amb prudència i amb responsabilitat, perquè l'accident és el que encara provoca una doble congestió.
A la tornada es preveu que el punt de més congestió sigui dilluns a les 7 de la tarda. Hi haurà restriccions per vehicles pesants a l'AP-7 i l'A-2. Els Mossos d'Esquadra desplegaran prop de 1.500 agents i faran un miler de controls de drogues, alcohol, de velocitat i distraccions. I precisament avui el tram de l'AP-7 a les Terres de l'Ebre ha entrat en vigor el nou límit de velocitat per reduir accidents a la zona, 100 km per hora pel conjunt de vehicles i 80 km hora pels camions.
Un cap de setmana llarg es preveu excel·lent pel que fa a l'ocupació turística. A Tarragona, els hotels de la ciutat confien penjar el cartell de complet aquest dissabte. El president de l'associació hotelera, Xavier Jornet, creu que la resta de dies de ponts arribarà a un 70% d'ocupació. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Els turistes que passaran aquests dies per Tarragona són majoritàriament catalans i de l'estat espanyol, principalment d'Aragó o el País Valencià. A més, el Festival REC, el Festival Internacional de Cinema, incrementarà les estades. El cert és que, en general, les reserves per aquests dies es fan a última hora.
Evidentment sí que hi ha més ocupació. El dissabte segurament estarà molt plena la ciutat, si no al 100% per molt bona ocupació, però no són tots els dies, bàsicament és aquest dia. A més, se li suma que és un cap de setmana on tenim el rec, que tot ajuda.
Jornet fa un balanç positiu de 2025 i confia que l'any vinent sigui similar per al sector. Això sí, admet que hi ha hagut una pujada de preus vinculada a l'increment de costos i que les prestacions que ofereixen a nivell de qualitat han d'estar a l'alçada d'això. El president dels hotelers assegura que és clau per ser competitius en base a la qualitat-preu.
En el cas de la Garrotxa, la previsió mitjana és del 86% en cases i habitatges d'ús turístic, i això sense comptar les reserves de darrera hora. Entre els principals reclams, la Fira del Pessebre, a Olot, o el Pessebre Vivent de Santa Pau. Olot FM, Gerard Puigdemont.
Turisme Garrotxa preveu una ocupació mitjana als diversos allotjaments de la comarca d'un 85,8% durant aquest cap de setmana llarg de la Puríssima, la qual cosa suposaria gairebé un punt més del que es va assolir l'any passat, i tot plegat sense tenir en compte les reserves de darrera hora. Cases rurals i apartaments i habitatges d'ús turístic preveuen fer pràcticament ple, situant la previsió al 94%. S'espera que més visitants optin per fer dues nits, donat que dilluns és festiu. Gemma Canalies és presidenta de Turisme Garrotxa.
També les dates realment ens ajuden també per atraure un tipus de visitant que no només vingui a fer una visita d'un dia, sinó que realment allargui les seves estades, que és un punt molt positiu, sobretot perquè és un impacte positiu pel que fa a tots els sectors econòmics, el fet d'allargar aquestes estades i que impacti sobretot el comerç local, la restauració i els establiments, a més turístiques en aquest cas.
Molts d'aquests visitants són atrets per algunes de les fires o activitats que es fan aquests dies a la comarca, com són la Fira del Pessebre Olot, el Pessebre Vivent de Santa Pau i la Fira de Sant Nicolau del Mallol.
Els comuns condicionen el seu suport als pressupostos del govern al manteniment de les bonificacions de la T jove i la T usual.
Avui s'han reunit amb l'executiu català per exigir que no s'encareixi el transport públic l'any que ve. David Cid és el seu portaveu.
Si el govern vol negociar pressupostos del 2026, nosaltres no acceptarem aquesta pujada de tarifes abans del 31 de desembre, i per tant nosaltres el que volem i el que exigim és que les tarifes del transport públic, les bonificacions, es mantinguin com estan. I això vol dir una bonificació del 50% de la T jove i una bonificació del 50% també de la T usual.
El govern ja va avançar que la seguirà rebaixada al 50% el 2026, però encara no ha decidit si manté la rebaixa de la T usual, que és el títol de transport més utilitzat. De fet, el govern espanyol i la Generalitat han de tancar abans de Nadal la negociació sobre aquestes bonificacions.
I l'esperança de vida de les persones que viuen a Barcelona s'ha recuperat i ja se situa al nivell d'abans de la pandèmia. Ho assenyala l'informe anual sobre la salut a la ciutat de l'any 2024.
En les dones, l'esperança de vida supera els 87 anys i en els homes és de 82. Segons la regidora de Salut de l'Ajuntament, Marta Villanueva, són unes dades molt similars a les del 2019, just abans de la crisi sanitària.
I tenim millor salut a nivell de ciutat i els principals indicadors de salut presenten millores i un dels més destacats és precisament l'esperança de vida. Hem recuperat aquests nivells prepandèmia. L'esperança de vida se situa en 87,5 anys per les dones i 82 anys pels homes. I aquesta dada també és resultat de les polítiques d'equitat, de les intervencions en salut pública, de les innovacions socials i en matèria de salut.
Pel que fa a les principals causes de mort, les malalties cardiovasculars i els tumors se situen al capdamunt.
Tot i que cal assenyalar que les morts per càncer han disminuït de manera considerable, el de mama continua sent la primera causa de mort prematura entre les dones. Pel que fa als homes, la causa principal és el suïcidi. L'informe assenyala que s'han reduït les morts i també les malalties atribuïbles a la contaminació. Altres dades de l'informe són que Barcelona ha registrat més de 29.000 nous casos d'ansietat a més incidència entre dones i en districtes desfavorits, i que la ciutat recull de mitjana 185 xeringues al dia de la via pública, una mica més de la meitat que fa 20 anys.
Repassem ara altres titulars de la jornada en format més breu. Surten a la llum els whatsapps entre l'expresident Carlos Mazón, la consellera d'Emergències durant la Dana, Salomé Prades, i l'excap de gabinet, José Manuel Cuenca.
En les converses que l'exconsellera d'Emergències ha entregat a la jutgessa, queda constància que Salomé Prades va demanar confinar a la població i ja al migdia advertia que la situació era complicada i s'estaven desbordant els rius. L'última resposta de Mazón la va rebre cap a la una del migdia. Prades també es va comunicar amb l'excap de gabinet, a qui li va demanar confinar la població, però aquest va frenar aquesta opció poc abans de les 8 del vespre, quan la riuada ja feia estralls. Prades va informar al cap de gabinet del desbordament del barranc i d'un mort pels vols de les 4 de la tarda, desmentint així el govern valencià, que sempre ha afirmat que no van tenir constància de les víctimes mortals fins a la matinada.
I en l'àmbit internacional, Netflix comprarà Warner i HBO Max per 83.000 milions de dòlars.
Netflix ha anunciat l'acord a les xarxes socials amb un missatge que denota la transcendència que veuen ells mateixos en aquesta operació. Ara caldrà veure quines conseqüències té aquesta adquisició, si continuen les dues plataformes per separat o si es fonen en una, de manera que l'altra, previsiblement HBO Max, desapareixerà del mercat. De tota manera, encara hi ha dubtes que l'administració dels Estats Units doni el vistiplau a aquesta operació per raons de competència, i per això Netflix hauria ofert pagar 4.300 milions d'euros a Warner Bros. Discovery, la propietària d'HBO Max, si s'acaba frustrant.
I en cultura, el Saló del Manga ha arrencat aquest divendres al recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet del Llobregat. Durant 4 dies, autors internacionals, exposicions i activitats diverses faran les delícies dels seus fans mitjans de l'Hospitalet. Pasqual Labarta.
El recinte firal de Gran Via s'ha omplert un any més de personatges tan mítics com Doraemon o Shin-chan. Això sí, convivint amb noves estrelles animades com la Rumi, una de les protagonistes de la pel·lícula viral K-pop Demon Hunters. Tots ells en format joguina, peluix o pòster han envaït els estants d'aquesta nova edició del Manga Barcelona. I també han estat representats pels visitants que any rere any es caracteritzen dels seus personatges preferits.
Jo, sincerament, vinc per veure la gent com va vestida. Llavors, la meva gràcia és veure que més gent vagi fent cosplay i, pues, veure.
Jo de Kyoshiro Rengoku, d'una sèrie que m'agrada molt, que em va ensenyar el meu amic.
Este año el Salón del Manga ha mejorado bastante en cuanto a exposición, diseño, y me ha impresionado bastante.
Tot i que les portes s'han obert a les 10 del matí, ha estat al migdia quan l'afluència s'ha intensificat, coincidint amb l'inici de les activitats. A 1:15, el duo Junenki Music ha versionat en català algunes capçaleres d'animació asiàtica, i just després la mascota de la fira, Lona Chan, s'ha presentat en societat amb un bon ball. La música i especialment el K-pop marquen aquesta 31a edició del Saló del Manga, que se celebrarà fins al 8 de desembre de 10 del matí a 8 del vespre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet visita a les 8 la pista de l'Estrella Roja de Belgrat, un dels equips més en forma d'Europa. L'equip serbi encadena 7 victòries consecutives a casa i amenaça un Barça que encara segueix adaptant-se a la idea de Xavi Pasqual. Els blaugrana també es presenten al duel amb sensacions positives després dels dos últims partits i amb les cames descansades. L'entrenador del Barça analitza el partit.
Estem bé, la veritat que estem treballant força bé, amb molt bon ritme, bona intensitat en els entrenaments i amb ganes de competir. Hem anat adaptant l'arribada del Toko, l'arribada de l'Ansato. Els joves ens han ajudat molt i bueno, formen part del grup i la cosa ha anat prou bé. Anem a veure com ens surt el partit perquè anem a jugar a una de les pistes més difícils d'Europa, sens dubte, en aquest moment.
Encara en bàsquet europeu, el Baxi Manresa torna a la competició després de l'aturada per les finestres FIBA. A 8:45, els vegencs reben el Nou Congost l'Hamburg en l'última jornada de la primera volta de l'Eurocup. Diego Campo es l'entrenador del Baxi Manresa.
Es un rival que pese a las derrotas siempre juega muy fuerte y con mucha intensidad. O sea, tanto en la Liga Alemana como en la Eurocup compiten todos los partidos, juegan muy duro, juegan con un ritmo muy alto. Con lo cual tenemos que estar preparados para rebotear bien, defender bien, hacer el balance defensivo muy bien y competir. Volver a nuestra casa a jugar a la Eurocup pues es importante para nosotros porque llevamos más de un mes sin jugar en casa en la Eurocup.
I encara en bàsquet a l'ACB, el Jaio Pozlleida rebrà demà l'Unicaja de Màlaga en un dels millors equips de l'ACB. L'entrenador Gerard Encuentra valora la dificultat del rival.
Nosaltres som, dintre la Lliga ACB, tot el contrari, som petits, no? I vam començar molt bé, vam crear doncs, potser unes expectatives diferents a les que són, no? Però la nostra realitat és... no baixar, no? I no tenim un superequip com el que ve aquesta setmana, que sí que té un superequip, no?
I també demà a les 9 el bàsquet Girona rebrà a Fontejau al Rio Breogán. En futbol, el Barça defensa demà a 7:15 de la tarda el lideratge de primera divisió al camp del Betis. L'equip de Flick arriba a Sevilla reforçat per la victòria contra l'Atlètic de Madrid i amb un punt d'avantatge respecte del Real Madrid. Fermín López ja recuperat entre la convocatòria i l'Ali. Anunciem que el club ha fet oficial la renovació d'Eric García fins l'any 2031.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera es renova amb Golpes. Luis Tosar interpreta un policia que ha de caçar el seu germà. També s'estrena Valor Sentimental, la guanyadora del Gran Premi del Jurat del Festival de Canes. I arriba la segona part del film de terror Five Nights at Freddy's.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi un kilo. Lo conoces como si fuera tu hermano.
Golpes ens explica la història del Migueli, un delinqüent que surt de la presó a principis dels 80. Vol mirar cap al futur, però abans ha de tancar ferides del passat. Per fer-ho necessita diners i els necessita ràpidament. Amb la seva antiga banda fan un seguit de cops a bancs, joieries i fins i tot un casino. Llavors la policia encarrega al seu germà, en Sabino, interpretat per Luis Tosar, que l'atrapi.
Tu sabes lo que puede caerte por lo que estás haciendo.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar.
Les protagonistes de Valor Sentimental són les germanes Nora i Agnes. Es retroben amb el seu pare de que estan distanciades, el carismàtic Gustav, un antic director de renom. Ell ofereix a la Nora, actriu de teatre, un paper a la seva propera pel·lícula. Ella ho rebutja i ell li dona el paper a una jove estrella de Hollywood. De sobte, les germanes hauran de navegar entre la relació amb el pare i una estrella nord-americana que es troba al mig de la mica familiar complicada.
Oye, sé que te ha resultado difícil. Oye, ¿vas a contármelo de tus pesadillas?
Siempre es la misma.
Five Nights at Freddy's 2 ens porta un any després dels incidents a la pizzeria de Freddy Fazbear. La història s'ha convertit en una llegenda local i fins i tot s'ha creat un Fast Fest. L'exguarda de seguretat Mike i l'agent de policia Vanessa han ocultat la veritat a l'avi, la germana d'11 anys d'en Mike. Però quan la nena decideix reconnectar amb Freddy, Bonnie, Chica i Foxy, desencadenarà un horror que feia dècades que estava amagat i oblidat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El ministre d'Agricultura investiga si el brot de pesta porcina africana ha sortit d'un laboratori. El virus que s'ha detectat a Cerdanyola no pertany al mateix grup genètic que el que circula per Europa. Jordi Fortià.
El conseller Òscar Ordeig assegura que l'informe conegut avui del Centre de Recerca Europeu de Referència no és concloent i demana calma i que no es treguin conclusions precipitades.
Prudència i calma. Avui tenim més informació que ahir, però en tenim menys que demà. I, per tant, aquest informe no és concloent. És evident que no descarta diferents opcions, però deixem treballar els científics, si us plau, deixem treballar els tècnics i, evidentment, cada novetat que hi hagi, com és sabut per tots vostès, la tindran al minut, sense filtres i sense embuts.
Des d'avui fins al 14 de desembre està prohibit accedir a parcs naturals, zones boscoses i camins forestals dels 91 municipis afectats pel brot de pesta porcina.
El govern amplia així la restricció que fins ara es limitava a Collserola per evitar que es propagui la malaltia fora de la zona zero.
Salvador Illa defensa aferrissadament la gestió que el govern i ell mateix han fet de la crisi de la pesta porcina.
Davant les crítiques de grups de l'oposició durant la sessió de control al Parlament, a la que s'ha sotmès unes hores després de tornar del seu viatge a Mèxic, Illa ha demanat unitat per afrontar aquesta crisi.
Hem pres les mesures que havien de prendre. He estat fent un seguiment d'aquesta crisi des de Mèxic. M'he reunit amb el secretari d'Agricultura, que hi va haver el ministre, i de Desenvolupament Rural per fer una gestió a favor del sector. S'estan fent les coses tan bé com se saben i com es poden fer en aquestes circumstàncies. I m'agradaria que poguéssim anar units. Entenc que facin crítica política, entenc perfectament que la facin, però amb aquest tema em sembla que s'obre.
Primeres retencions de l'operació sortida amb 14 quilòmetres de cua a la C-16. Trànsit preveu que 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana durant aquest cap de setmana al llarg de la Puríssima.
Els Mossos d'Esquadra faran un miler de controls. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
S'hi ajunten diferents esdeveniments. A part de la sortida nord per anar a les zones d'activitat al nord, que serien zones d'esquí o de muntanya, també hi ha la sortida per anar a la fira del Mercat Medieval de Vic i a la fira d'Espinelves de l'Avet. Per tant, aquesta carretera C-17, demà al dematí ja anunciem que presentarà problemes. Tothom, molta atenció en aquestes dues vies, tant C-16 com C-17, especialment C-17, que condueixi amb prudència i amb responsabilitat.
En cultura engega una nova edició del Manga Barcelona.
El recinte de Gran Via acull des d'avui i fins dilluns un cop més la cita anual més important d'Espanya dedicada a la cultura japonesa. Edició número 31, que torna amb noves estrenes i més convidats que mai.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
El recinte firal de Gran Via s'ha omplert un any més de personatges tan mítics com Doraemon o Shin-chan. Això sí, convivint amb noves estrelles animades com la Rumi, una de les protagonistes de la pel·lícula viral K-pop Demon Hunters.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet visita la pista de l'Estrella Roja de Belgrat, un dels equips més en forma d'Europa.
L'equip serbi encadena 7 victòries consecutives a casa i amenaça un Barça que segueix adaptant-se a la idea de Xavi Pasqual. I el Baxi Manresa també aquest vespre rep el Nou Congost a l'Hamburg en l'última jornada de la primera volta de l'Eurocup. I en futbol, el Barça defensarà demà el lideratge de primera al camp del Betis. Fermín López ja recuperat entra en la convocatòria i el club també ha fet oficial la renovació d'Eric García fins al 2031.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, especialment per aquest cap de setmana llarg. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps que avui s'ha anat suavitzant una miqueta, però encara l'ambient ha estat fredot, sobretot al Pirineu i a les comarques centrals, amb alguns núvols que en aquesta zona més interior no s'han acabat d'aixecar del tot. Tampoc està minvant el vent en algunes comarques de Tarragona, bàsicament, amb un mestral molt tossut les últimes hores. De fet, aquest vent de nord-oest continuarà bufant aquesta nit i gran part del dissabte. Bàsicament, on més ho farà serà a les comarques del Camp de Tarragona, arribant fins a les Garrigues, l'Urgell, l'Anoia, l'Alt Penedès o el Garraf, un vent que mantindrà l'ambient fred, bàsicament per sensació, i de fet aquesta nit tornarem a tenir moltes gelades a les comarques interiors, amb núvols escassos, alguns de prims i prou, i una altra vegada se'n formaran d'altres de més baixos a la Catalunya central. Sí que podem dir que la tarda del dissabte acabarà sent molt més suau que avui, sobretot a la costa i les comarques de Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en aquesta operació sortida en què ja han sortit 100.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs així és, encara amb alguns punts amb complicacions. Ara mateix, de fet, a l'autovia 2 el trànsit es troba tallat a l'altura de Cornellà de Llobregat, afectant el trànsit de sortida, tallat en sentit Lleida. Ja hi ha cues d'uns 2 quilòmetres des de l'Hospitalet fins a aquest punt de Cornellà pels vehicles, diguéssim, que surten de Barcelona. Això és a causa d'un accident. Més endavant, en aquest autovia 2, ja per obres, es manté aquest tram d'uns 4-5 quilòmetres d'aturades a l'altura de Jorba, recordant aquest tram afectat per obres, sentit Lleida, que també està condicionant força aquesta sortida del pont de desembre. A la C-17, a l'altura de l'Ametlla de Vallès, seguim parlant d'aturades per un accident que hi ha hagut en sentit sud, sentit Barcelona, tot i que també en sentit contrari hi ha, de fet, encara més aturades. El tram seria entre Canovelles, o Granollers-Canovelles, en sentit nord, també en aquesta C-17. Més amunt, a l'altura de Ripoll, també aturades en sentit nord. I acabem amb la C-16. Aquí, de fet, encara es mantenen trams de lentitud i retencions ben bé des de Berga i fins a la 9 de Berguedà, tot plegat en direcció al túnel de Cadí, en sentit nord. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Ministeri d'Agricultura investiga si el brot de pesta porcina africana ha sortit d'un laboratori. El virus que s'ha detectat a Cerdanyola no pertany al mateix grup genètic que el que circula per Europa.
Per la seva banda, el conseller Òscar Ordeig assegura que l'informe conegut avui del Centre de Recerca Europeu de Referència no és concloent i demana calma i que no es treguin conclusions precipitades. Amb tot, però, també ha avançat que el govern ha demanat als Mossos d'Esquadra que investiguin aquesta hipòtesi i, d'altra banda, també s'ha obert un expedient informatiu per determinar si efectivament el brot de pesta porcina africana ha sortit d'un laboratori. En paral·lel, la Direcció General de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal ha demanat al Seprona de la Guàrdia Civil que també obri una investigació.
Tot plegat després, com dèiem, que l'informe del Centre d'Investigació en Sanitat Animal de la Unió Europea hagi comunicat els resultats de la seqüenciació del genoma del virus que no coincideix amb el que circula ara mateix per Europa. Mar Dalmau.
El govern no descarta ni confirma l'informe. És el que ha dit Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura i Ramaderia, que ha assegurat que l'informe no és concloent, que de moment no descarten cap opció i que no es treguin conclusions precipitades.
Prudència i calma. Avui tenim més informació que ahir, però en tenim menys que demà. I, per tant, aquest informe no és concloent. És evident que no descarta diferents opcions, però deixem treballar els científics, si us plau, deixem treballar els tècnics i, evidentment, cada novetat que hi hagi, com és sabut per tots vostès, la tindran al minut, sense filtres i sense embuts.
Ordeig assegura que seran absolutament transparents a l'hora d'informar sobre tots els aspectes de la crisi porcina. Davant del cap de setmana llarg que comença, el conseller ha volgut recordar que es manté la prohibició d'anar al medi natural en les zones que estan restringides, ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania i espera que els Mossos d'Esquadra no hagin d'aixecar cap acte de sanció.
I a tot això, primera compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, pel brot. Illa, al Parlament, Illa ha defensat haver mantingut la seva agenda política amb èxit davant les crítiques de tota l'oposició. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Sessió de control al govern poc habitual avui divendres. La raó al viatge del president de la Generalitat durant la setmana i justament aquest viatge ha centrat bona part de les preguntes de l'oposició a Illa, Junts, Esquerra i la CUP. Han retret al president català que no hagués anul·lat la seva agenda enmig de la crisi de la pesta porcina a Catalunya. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, i la resposta del president català.
Un president amb una crisi de primera magnitud ha de suspendre l'agenda i comandar-la. Aquesta crisi. No es pot justificar el que és injustificable. Vostè s'ha equivocat i hauria de demanar disculpes.
Una cosa és gestionar i l'altra liderar políticament. I liderar és ser a primera línia, al costat de la ciutadania. El que es demana un president en els moments difícils és ser-hi presencialment. I vostè, una vegada més, no hi era.
Hem pres les mesures que s'havien de prendre. He estat fent un seguiment d'aquesta crisi des de Mèxic. M'he reunit amb el secretari d'Agricultura, qui va venir el ministre, i de Desenvolupament Rural per fer una gestió a favor del sector. S'estan fent les coses tan bé com se saben i com es poden fer en aquestes circumstàncies. I m'agradaria que poguéssim anar units. Entenc que facin crítica política. Entenc perfectament que la facin. Però amb aquest tema em sembla que s'obre.
El president de la Generalitat ha assegurat que el seu govern ha afrontat la crisi de la pesta porcina amb determinació i transparència i ha afegit que s'ha actuat per ajudar el sector.
I ja ha acabat la reunió que mantenia el conseller Ordeig aquesta tarda a Palau amb els ramaders afectats per les restriccions. Seguint aquesta reunió hi teníem els companys d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
Bona tarda. A les 7 del vespre tot just ha acabat la reunió que ha sol·licitat l'Associació de Ramaders amb membres del govern i ha començat a 6:15, on traslladaven les demandes per part del sector agrari per garantir la protecció dels seus productors i membres del sector. També demanen un control extensiu de la fauna salvatge i mesures per blindar la viabilitat econòmica del sector. Unes demandes davant de la situació agreujant de la pesta porcina que està afectant els animals salvatges de Collserola i que està generant així problemes econòmics i dificultats als ramaders de la zona. El secretari general de l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Francesc Salvà, ha explicat que en la reunió el govern s'ha compromès a oferir suport econòmic i proporcionar recursos al col·lectiu ramader, un compromís que Salvà ha valorat positivament.
Jo crec que la reunió ha anat molt bé. Nosaltres el que ens preocupa molt és el primer tema, és que el senglar per nosaltres ja fa molt de temps que és una plaga, i a partir d'aquí el que volem és erradicar aquesta plaga que ens porta tots aquests problemes.
Aquesta reunió tot plegat coincideix amb l'entrada en vigor avui de noves restriccions a la zona infectada de baix risc que inclouen la prohibició d'accés de persones i animals domèstics al medi natural fins al 14 de desembre. Tot en un moment de màxima pressió per al sector porcí i amb el mercat inquiet, després que l'Associació de Ramaders també hagi denunciat la presència d'oli fantasma procedent de Tunísia i hagi mantingut contactes aquest matí amb el ministre d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Gràcies, Andrea. Doncs tot plegat avui, com sentíem, que hem sabut que des d'avui fins al 14 de desembre està prohibit accedir a parcs naturals, zones boscoses i camins forestals dels 91 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana.
El govern amplia així la restricció que fins ara es limitava a Collserola per evitar que es propagui la malaltia fora de la zona zero.
Carina Bellbé.
Hi haurà 700 agents informadors per evitar el pas a punts fixes i dinàmics i es podrà sancionar els incomplidors. Ara bé, hi ha excepcions. Es podrà accedir a restaurants, instal·lacions esportives o hípiques que estiguin a les zones boscoses d'aquest radi de 20 quilòmetres de risc de propagació de la malaltia. Una altra novetat és que s'habilitaran punts de desinfecció de sabates i rodes de vehicles amb estores empapables o motxilles desinfectants, encara que no serà obligatori fer-ho. A partir del 15 de desembre, la prohibició es restringirà a activitats organitzades que impliquin grans grups al medi natural, com ara curses de muntanya, i es limitarà a la zona de baix risc d'infecció, que és la que integra els 74 municipis del radi de 6 a 20 quilòmetres del brot. Amb tot plegat, el missatge que vol llançar el govern és la importància de minimitzar el trànsit de persones al medi natural de la zona zero de pesta porcina africana. En total hi ha 1 miler d'efectius a la zona entre policia, militars, agents rurals o ADFs. A tots els 91 municipis queda prohibit també la caça i l'activitat forestal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Crida la responsabilitat des del govern, que arriba, com dèiem, a les portes de 3 dies de festa per molta gent, i on el Servei Català de Trànsit també alertarà amb rètols que està prohibit accedir al parc de Collserola i a la resta de parcs de la zona afectada.
Ja s'estan produint les primeres retencions de l'operació sortida amb 14 quilòmetres de cua a la C-16. Trànsit preveu que 460.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana durant aquest cap de setmana llarg de la Puríssima. Els Mossos d'Esquadra faran 1 miler de controls.
De fet, són ja 100.000 els vehicles que han sortit de l'àrea metropolitana. Esther Minguell.
El dispositiu especial de trànsit, pel que és el primer cap llarg després de l'estiu, posa especial atenció a la mobilitat cap a les destinacions de muntanya i les fires de Nadal previstes a la Catalunya interior. La P7, l'A2, les carreteres d'accés a la Vall d'Aran i la C16 són les que preveuen tenir més congestió i preocupa sobretot la C17, ho explica el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
S'hi ajunten diferents esdeveniments. A part de la sortida nord per anar a les zones d'activitat al nord, que serien zones d'esquí o de muntanya, també hi ha la sortida per anar a la Fira del Mercat Medieval de Vic i a la Fira d'Espinelves de l'Avet. Per tant, aquesta carretera C-17 demà al dematí ja anunciem que presentarà problemes. Tothom, molta atenció en aquestes dues vies, tant C-16 com C-17, especialment C-17, que condueixi amb prudència i amb responsabilitat, perquè l'accident és el que encara provoca una doble congestió.
A la tornada es preveu que el punt de més congestió sigui dilluns a les 7 de la tarda. Hi haurà restriccions per vehicles pesants a l'AP-7 i l'A-2. Els Mossos d'Esquadra desplegaran prop de 1.500 agents i faran un miler de controls de drogues, alcohol, de velocitat i distraccions. I precisament avui el tram de l'AP-7 a les Terres de l'Ebre ha entrat en vigor el nou límit de velocitat per reduir accidents a la zona, 100 km per hora pel conjunt de vehicles i 80 km hora pels camions.
Un cap de setmana llarg que es preveu excel·lent pel que fa a l'ocupació turística. A Tarragona, els hotels de la ciutat confien penjar el cartell de complet aquest dissabte. El president de l'associació hotelera, Xavier Jornet, creu que la resta de dies de pont s'arribarà a un 70% d'ocupació. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Els turistes que passaran aquests dies per Tarragona són majoritàriament catalans i de l'estat espanyol, principalment d'Aragó o el País Valencià. A més, el Festival REC, el Festival Internacional de Cinema, incrementarà les estades. El cert és que, en general, les reserves per aquests dies es fan a última hora.
Evidentment sí que hi ha més ocupació. El dissabte segurament estarà molt plena la ciutat, si no al 100% per amb molt bona ocupació, però no són tots els dies, bàsicament és aquest dia. A més, se li suma que és un cap de setmana on tenim el rec, que tot ajuda.
Jornet fa un balanç positiu de 2025 i confia que l'any vinent sigui similar per al sector. Això sí, admet que hi ha hagut una pujada de preus vinculada a l'increment de costos i que les prestacions que ofereixen a nivell de qualitat han d'estar a l'alçada d'això. El president dels hotelers assegura que és clau per ser competitius en base a la qualitat-preu.
I en el cas de la Garrotxa, la previsió mitjana és del 86% en cases i habitatges d'ús turístic, i això sense comptar les reserves de darrera hora. Entre els principals reclams, la Fira del Pessebre a Olot o el Pessebre Vivent de Santa Pau. Olot FM, Gerard Puigdemunt.
Turisme Garrotxa preveu una ocupació mitjana als diversos allotjaments de la comarca d'un 85,8% durant aquest cap de setmana llarg de la Puríssima, la qual cosa suposaria gairebé un punt més del que es va assolir l'any passat, i tot plegat sense tenir en compte les reserves de darrera hora. Cases rurals i apartaments i habitatges d'ús turístic preveuen fer pràcticament ple, situant la previsió al 94%. S'espera que més visitants optin per fer dues nits, donat que dilluns és festiu. Gemma Canalies és presidenta de Turisme Garrotxa.
També les dates realment ens ajuden també per atraure un tipus de visitant que no només vingui a fer una visita d'un dia, sinó que realment allargui les seves estades, que és un punt molt positiu, sobretot perquè és un impacte positiu pel que fa a tots els sectors econòmics, el fet d'allargar aquestes estades i que impacti sobretot el comerç local, la restauració i els establiments, a més turístiques en aquest cas.
Molts d'aquests visitants són atrets per algunes de les fires o activitats que es fan aquests dies a la comarca, com són la Fira del Pessebre Olot, el Pessebre Vivent de Santa Pau i la Fira de Sant Nicolau del Mallol.
Més coses en clau política. Els comuns condicionen el seu suport als pressupostos del govern al manteniment de les bonificacions de la T-Jove i la T-Usual.
Avui s'han reunit amb l'executiu català per exigir que no s'encareixi el transport públic l'any que ve. David Cid és el seu portaveu.
Si el govern vol negociar pressupostos del 2026, nosaltres no acceptarem aquesta pujada de tarifes abans del 31 de desembre, i per tant nosaltres el que volem i el que exigim és que les tarifes del transport públic, les bonificacions, es mantinguin com estan. I això vol dir una bonificació del 50% de la T-Jove i una bonificació del 50% també de la T-Usual.
El govern ja va avançar que la T-Jove seguirà rebaixada al 50% el 2026, però encara no ha decidit si manté la rebaixa de la T-Usual, que és el títol de transport més utilitzat. De fet, el govern espanyol i la Generalitat han de tancar abans de Nadal la negociació sobre aquestes bonificacions.
I en successos, a Terrassa, queixes dels paradistes pels robatoris d'aquesta setmana a la Fira de Santa Llucia del municipi. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Major.
El pessebre del Raval ha recuperat la normalitat l'endemà de patir una acció vandàlica que el va destrossar parcialment. A mig matí, uns operaris refeien la base del pessebre. El dia s'ha reposat la figura del Nen Jesús. Cap a 8:45 del vespre d'ahir dijous, un home major d'edat, segons alguns testimonis, va robar el Nen Jesús i en la seva acció va destrossar la base del pessebre feta de porcspan. El jove va ser interceptat de seguida al carrer Cremat i se li van obrir diligències per delicte de furt i danys. També aquest dijous, però de matinada, la Fira de Santa Llúcia va patir un robatori que va afectar fins a 9 de les 13 parades en diferent grau.
Bueno, és impotència, no?, perquè dius, estàs aquí tot el dia i així, perquè fa gent, jo penso que és més aviat com una gambarrada, no?
Una impotència i una mica de ràbia, la veritat, perquè, clar, vens aquí moltes hores al dia, intentes guanyar diners i veus que hi ha gent que roba.
El president dels paradistes assegura que aquest ha estat un episodi puntual i que segueixen confiant en l'empresa de seguretat que fa la vigilància de la fira des de fa 13 anys. Això sí, l'empresa ha canviat el vigilant.
Repassem ara altres titulars de la jornada en format més breu. Surten a la llum els whatsapps entre l'expresident Carlos Mazón, la consellera d'Emergències durant la Dana Salomé Prades i l'excap de gabinet José Manuel Cuenca.
En les converses que l'exconsellera d'Emergències ha entregat a la jutgessa queda constància que Salomé Prades va demanar confinar la població i ja al migdia advertia que la situació era complicada i s'estaven desbordant els rius. L'última resposta de Mazón la va rebre cap a 1:00 PM. Prades també es va comunicar amb l'excap de gabinet a qui li va demanar confinar la població, però aquest va frenar aquesta opció poc abans de les 8:00 PM quan la riuada ja feia estralls. Prades va informar el cap de gabinet del desbordament del barranc i d'un mort per als vols de les 4:00 PM, desmentint així el govern valencià, que sempre ha afirmat que no van tenir constància de les víctimes mortals fins a la matinada.
I en l'àmbit internacional, Netflix comprarà Warner i HBO Max per 83.000 milions de dòlars.
Netflix ha anunciat l'acord a les xarxes socials amb un missatge que denota la transcendència que veuen ells mateixos en aquesta operació. Ara caldrà veure quines conseqüències té aquesta adquisició, si continuen les dues plataformes per separat o si es fonen en una, de manera que l'altra, previsiblement HBO Max, desapareixerà del mercat. De tota manera, encara hi ha dubtes que l'administració dels Estats Units doni el vistiplau a aquesta operació per raons de competència i per això Netflix hauria ofert pagar 4.300 milions d'euros a Warner Bros. Discovery, la propietària d'HBO Max, si s'acaba frustrant.
En cultura, el Saló del Manga ha arrencat aquest divendres al recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet del Llobregat. Durant 4 dies, autors internacionals, exposicions i activitats diverses faran les delícies dels seus fans. Una edició que arriba marcada per la febre de la música pop coreana. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
El recinte firal de Gran Via s'ha omplert un any més de personatges tan mítics com Doraemon o Shin-chan. Això sí, convivint amb noves estrelles animades com la Rumi, una de les protagonistes de la pel·lícula viral K-pop Demon Hunters. Tots ells han format joguina, peluix o pòster en envaït als estants d'aquesta nova edició del Manga Barcelona. I també han estat representats pels visitants que any rere any es caracteritzen dels seus personatges preferits.
Jo, sincerament, vinc per veure la gent com va vestida. Llavors, la meva gràcia és veure que més gent vagi fent cosplay i, pues, veure.
Jo, la Kyoshiro Rengoku, d'una sèrie que m'agrada molt, que em va ensenyar el meu amic.
Este año el Salón del Manga ha mejorado bastante en cuanto a exposición, diseño, y me ha impresionado bastante.
Tot i que les portes s'han obert a les 10 del matí, ha estat al migdia quan l'afluència s'ha intensificat, coincidint amb l'inici de les activitats. A 1:15, el duo Junenki Music ha versionat en català algunes capçaleres d'animació asiàtica i just després la mascota de la fira, Lona Chan, s'ha presentat en societat amb un bon ball. La música i especialment el K-pop marquen aquesta 31a edició del Saló del Manga, que se celebrarà fins al 8 de desembre de 10 del matí a 8 del vespre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda. Sembla que no tenim aquesta connexió a punt. En qualsevol cas, el Barça de bàsquet visita a les 8 a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat, un dels equips més en forma d'Europa.
L'equip serbi encadena 7 victòries consecutives a casa i amenaça un Barça que segueix adaptant-se a la idea de Xavi Pasqual. Els blaugrana també es presenten al duel amb sensacions positives després dels dos últims partits i amb les cames descansades. El tècnic analitza el partit.
Estem bé, la veritat que estem treballant força bé, amb molt bon ritme, bona intensitat en els entrenaments i amb ganes de competir. Hem anat adaptant l'arribada del Toko, l'arribada de l'Ansato, els joves ens han ajudat molt i bueno, formen part del grup i la cosa ha anat prou bé. Anem a veure com ens surt el partit perquè anem a jugar a una de les pistes més difícils d'Europa, sens dubte, en aquest moment.
Ara sí, Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Seguim en bàsquet europeu perquè el Baxi Manresa torna a la competició després de l'aturada per les finestres FIBA. A 8:45 del vespre, els vegencs reben el nou Congost, l'Hamburg, en l'última jornada de la primera volta de l'Eurocup. Diego Campo és l'entrenador del Baxi Manresa.
Es un rival que pese a las derrotas siempre juega muy fuerte con mucha intensidad. O sea, tanto en la Liga Alemana como en la Eurocup compiten todos los partidos, juegan muy duro, juegan con un ritmo muy alto. Con lo cual tenemos que estar preparados para rebotear bien, defender bien, hacer el balance defensivo muy bien y competir. Volver a nuestra casa a jugar en la Eurocup pues es importante para nosotros porque llevamos más de un mes sin jugar en casa en la Eurocup.
En futbol, el Barça defensa demà 7:15 el lideratge de primera al camp del Betis. L'equip de Flick arriba a Sevilla reforçat per la victòria contra l'Atlètic de Madrid i amb un punt d'avantatge respecte del Real Madrid. Fermín López, Fermín, ja recuperat, entra en la convocatòria. El club també ha fet oficial la renovació d'Eric García. El central de Martorell serà blaugrana com a mínim fins l'any 2031. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, molt content amb aquesta renovació.
On level he play,
pel que fa al nivell que juga i com està rendint, és boníssim. Ell coneix el club molt bé. I a més, es mereixia aquest nou contracte. I sí, ell és un jugador important, també al vestidor. I, no sé, podria ser capità, per què no? Ell viu per aquest club, estima aquest club i defensa aquest club. És fantàstic veure això.
Encara en futbol a la Lliga F, el Barça rebrà demà el Tenerife a 3:00 PM amb una nova baixa per lesió. A la mala notícia de la lesió de llarga durada d'Aitana Bonmatí se li afegeix la lesió d'Ona Batlle, que torna de l'aturada de seleccions amb molèsties a la cama dreta, que la tindran fora dels terrenys de joc unes 3 setmanes. I també demà a 5:00 PM l'Espanyol rebrà a la Dani Jarque al Madrid Club de Futbol i diumenge serà el Badalona Women qui juga al camp de la Lama.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dimarts amb tota la informació, això sí. Que passi molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Trae de España lo que quiere fumar. No te lo pasa, no lo rota, no lo rula. Para envolverte ella tiene la habilidad. Y tu nombre se le olvidó ya. Te mira, está en bruja. El mono arriba taquilla, ya quiere fumar. Te mira, está en bruja. El mono arriba taquilla, ya quiere fumar. Es una loquita tan y le ven todos los días. La ve en la red y piensa que ya está perdida. Vive pegada a la pista como con la amiguita, una angelita, esa carita de santita, no es doctora, pero todo le piden cita. Te mira, está en bruja, el mono arriba taquilla, ya quiere fumar. Te mira, trae bruja. El mono arriba taquilla, ya quiere fuma. Era una loquita tan y le ven todos los días. La ve en la red y piensa que ya está perdida. Vive pegada a la pista como melodía. Dijo que volvía a casa, pero mentía. Siente la música.
Xarxa de comunicació local.